La Setmana de Reis escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa.
Des de la lluna faig volar coloms, em menjo la pruna, em menjo els torrons. Des de la lluna et vull veure venir, orelles de punxa i un pirulí.
5 minuts per arribar a 3:15 del matí, tot esperant el Patge Gregori. Tot això passarà a partir de les 11. Quan comença l'any, sovint mirem endavant i ens preguntem què donarà de si aquest nou any que encetem. Què passarà aquest 2018? Nosaltres hem fet això, també, però en lloc de mirar endavant, hem mirat cap amunt, hem mirat cap al cel.
Faltava veure, i és el que ens està aportant en aquest moment les ones gravitacionals, és el senyal de quan es produeix una col·lisió o un cataclisme còsmic de debò.
3, 2, 1... Precisament avui, que estem molt i molt i molt pendents de l'estrella d'Orient, del Reis d'Orient també, volem saber quins esdeveniments astronòmics ens fascinaran aquest 18, quines nits ens haurem de marcar el calendari, si tornarem a la Lluna, si serà l'any dels asteroides, si serà també un any per conèixer més a fons Mercuri, els exoplanetes, que en parlem tot el dia. La resposta a tot això el té el Joan Anton Català. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia, què tal?
El Joan Anton Català segurament el coneixeu, perquè de tant en tant ve aquí al matí de Catalunya Ràdio. És màster en astronomia, astrofísica, químic quàntic, autor de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent, de la novel·la juvenil Projecte Galileu, col·laborador habitual també del matí de Catalunya Ràdio. Consultes, 93207474, 93207474, consultes astronòmiques sobre aquest any que ve. Per tant, comencem aquest compte enrere. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Cinturons cordats, hi ha aquí aquesta hora, eh? 4, 3, 2, 1. Realment ens estem ambientant en un ambient, Joan Anton Català, preocupant, eh? Mirem cap al 2018, del 2017, allò, dos titulars destacadíssims.
Mira, jo me'n quedaria en dos. Una cosa que neix i una cosa que mor. La que mor va ser la sonda Cassini, que recordeu que va sortir les notícies. Era aquella sonda que teníem a Saturn, que ens ha enviat durant 13 anys imatges i dades de Saturn, que jo convido els oients a entrar, mirar-les, perquè totes són públiques, imatges impressionants de Saturn i dels seus satèl·lits. Aquesta sonda es va morir l'any passat, després de 13 anys d'emissió. Ja era una mort planificada. I el naixement l'heu posat en titular, que és les ones gravitacionals. És a dir, aquest any passat, el 17, ha estat la primera vegada que hem pogut detectar ones gravitacionals, que vindria a ser el tremolor de l'espai quan hi ha objectes com forats negres o estrelles de neutrons que es mouen, diríem, que hem pogut detectar aquests tremolors a la mateixa vegada que hem pogut veure òpticament, amb llum, l'esdeveniment provocat per la fusió de dues estrelles de neutrons. Això marca un abans i un després a l'astrofísica.
Aquest 2018, tu en què et fixaràs? Amb l'Índia, si et dic Índia i Xina, què passa?
A veure, són dos països que tenen uns programes espacials que la gent normalment no coneix.
Normalment parlàvem d'Estats Units i Rússia.
Clar, tenim l'Agència Espacial Europea, tenim la NASA, tenim els russos. Els xinesos, els indis, són molt, molt, molt actius, tenen uns programes espacials importants, tots dos han visitat la Lluna, no tripuladament.
Està clar que són les economies emergents.
Correcte. Però veurem, per exemple, amb els propers anys, no el 18 encara, però veurem Emirats Àrabs, per exemple, en un projecte espacial cap a Mart, no tripulat. Vull dir que cada cop hi ha països que, per un tema de segurament científic, segur, però també d'orgull nacional o d'imatge, ho saps, estan tenint programes especials molt, molt rellevants.
Creus que la inversió que es fa per mirar cap al cel continua sent qüestió al final d'orgull nacional?
No tota, però fixa-t'hi, jo hi ha un càlcul que sempre m'agrada dir, hi ha gent que amb raó poden criticar i diuen, escolta'm, Joan Anton, totes les inversions que fem, enviar sondes a Mercuri o enviar-les a Plutó, quan en aquest món tenim moltes necessitats. Hi ha una comparació que és molt fàcil. Una missió no tripulada, sempre estem parlant de no tripulades perquè les tripulades són caríssimes. Les no tripulades a Mart, a Plutó, a on sigui, costen com 3, 4, 5 avions de combat d'última generació. És dir, que quan ho comparem, i no estem parlant de l'aparell que enviem, estem parlant del cost de tota la missió, de les nòmines dels científics, dels equips, de mantenir la missió activa durant anys. Això costa 4, 5 avions de combat. Vull dir que al final hem de relativitzar molt.
Per què torna l'interès per la Lluna, Joan Anton?
Clar, la Lluna no hem deixat mai.
Ja l'hem trepitjat, ja hem sabut que... que la qüestió de l'aigua no està resolta del tot.
No, gens. La Lluna és excepcional, té uns misteris, la tenim aquí mateix, a 300.000 quilòmetres, que això no és res comparat amb on tenim la resta, no? I en canvi tenim incògnites brutals. Sabem que la Lluna hi ha dels llocs més freds del sistema solar, en alguns cràters del Pol Nord o del Pol Sur, on no hi entra mai el Sol, hi ha temperatures que no s'assoleixen més lluny, fins i tot més lluny d'aquí, no? Té uns grans misteris. També té misteris de com es va formar la Lluna, com es va formar la Terra. Pensem que la Terra i la Lluna han patit constantment bombardejos d'asteroides i de cometes, i la Terra ha tingut moviments tectònics que ha fet que totes les cicatrius de la Terra, d'aquests impactes, quedessin esborrats. La Lluna no han quedat esborrats. La Lluna podem anar i podem estudiar com era la Lluna fa 4.000 milions d'anys o 3.000 milions d'anys.
Hi ha un senyor que s'esforça per ser molt protagonista al planeta Terra, però que, quan mira cap al cel, també fa anuncis destacats.
It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration.
Donald Trump vol tornar a la Lluna. Llàstima que no hi vagi ell.
Exacte, estaria bé, estaria bé.
Per què s'ho plantegen com a parada intermitja? És una parada intermitja per anar a Mar?
Sí.
Intermitja seria com si volguessis anar d'aquí a, no ho sé, a la Jonquera i fessin parada a Sant Andreu.
Correcte. Jo penso que sí. Ells no ho diuen així, tot i que ho deixen entreveure, però és clarament això. És a dir, avui en dia no té gaire interès tornar-hi a enviar l'home a la Lluna, ben tinat. A l'Apolo 17 va ser l'última missió tripulada que hi va anar, quan hi estem enviant robots o hi estem enviant sondes, no? L'interès que té realment és tornar a posar el peu fora de la Terra, que seria el pas per anar a Mart. És a dir, això ho veurem tu i jo, ho veurem tots, no? Ho veurem per televisió, ho veurem a les notícies, serà excepcional, que serà l'home caminant per Mart. Això pot ser a la dècada dels 30, segurament, eh? Tot i que a l'Elon Musk...
Això el 2018 no ho veurem, però no. En un futur proper...
Jo penso... És dir, les agències...
pel·lícules que s'han fet d'això que n'hi ha hagut. Recordo aquesta del Matt Damon. Clar, aquest viatge que dura 5 anys o...
No, mesos. És dir, sí, amb la tecnologia actual que tenim, si esperem a la configuració correcta dels planetes, és a dir, que s'apropin suficientment, amb 6 mesos, 5-6 mesos, hi anem. Sí. Això
ho veurem.
Això ho veurem. I ho veurem segurament a la dècada dels 30, que és tant quan la NASA o la ESA tenen els seus programes, incipients encara, els seus plans per poder-hi anar. L'Elon Musk ha fet anuncis de que vol enviar i vol establir una colònia a Mart ja començant a finals de la dècada dels 20. Jo penso que això s'ha exagerat. En qualsevol cas, això ho veurem. Veurem a l'home caminant per Mart.
Tu te la creies, la pel·li del Matt Damon?
Està molt ben feta. Té un component, una base científica força treballada. Té algunes coses que són discutibles, però està molt bé. A mi, com a pel·lícula, em va agradar moltíssim.
Què necessitem saber de Mart que no sabem encara?
Imagina't que et digués que a Mart podríem trobar la resposta a la gran pregunta de com, d'on venim, d'on va aparèixer la vida a la Terra. No tenim ni idea d'on va aparèixer la vida a la Terra.
I creus que la resposta pot ser allà?
Podria ser. De fet, no ho sabem, i com que no ho sabem, ho estem buscant. Ara tu imagina't el que seria trobar-hi restes fòssils de vida a Mart de fa 3.500 milions d'anys i que aquests restes fòssils tinguessin components similars a la nostra vida. ADN, basat en la química del carboni, imagina't el gran impacte que seria això, no només per haver trobat vida fora, sinó perquè a lo millor podríem haver trobat que la vida a la Terra no va aparèixer aquí, sinó que potser ens va venir a cavall d'algun meteorit. Per què no? Això és una teoria que està sobre la taula. Òbviament no ho sabem, però podria ser perfectament perquè no entenem com va aparèixer la vida aquí i com va aparèixer tan ràpidament.
És fascinant, tot plegat, no?
Jo penso que sí.
Brillen els ulls, eh?
Sí?
Brillen els ulls.
Bueno.
Els americans estan obsessionats amb Mart. Els europeus, en canvi, ens agrada més un altre planeta, Mercuri.
Mercuri és el planeta més proper al Sol. Un any de Mercuri és l'equivalent a 88 dies de la Terra. És el més petit del sistema solar, un cop es va descartar Plutó com a planeta. Les temperatures a la superfície són molt extremes, dels 183 graus negatius fins als 427 graus positius. Certament, el Sol hi apreta.
Certament, inquietant tot plegat, 427 graus, temperatura òptima. Què se'ns ha perdut a Mercuri?
A veure, clar, és un planeta, com ara dèieu, és el més proper que tenim en el Sol i, per tant, desconeixem com funcionen aquests planetes. Són molt difícils de visitar. Estem descobrint exoplanetes en altres estrelles i són planetes, alguns dels que estem descobrint, que estan molt a prop, també.
Fet, tenim un astrofísic, que és el Guillem Anglada Escudé,
correcte,
que treballa a Londres, que va fer un descobriment impressionant
brutal
de la revista Time. La revista Time el va posar com un dels, crec que era 50 persones més influents, parlo de memòria, a tot el món, i és un català que el tenim treballant com aquell qui diu amb una beca a Londres i que aquí no li fem cas.
No, bueno, això ja acostuma a passar, eh? Això acostuma a passar, que tenim gent molt bona, que la tenim a fora i que potser hauríem de pensar en algun moment quines són les inversions que estem fent aquí a casa nostra per mantenir i per poder pagar en aquests científics, que en tenim moltíssims, molt bons.
A veure, Mercuri.
Sí, Mercuri, com et deia, està molt a prop del Sol, suporta temperatures molt fortes a la part il·luminada. A la part no il·luminada, com que no hi ha atmosfera i no hi ha un sistema que pugui difondre o equilibrar les temperatures, té unes temperatures baixíssimes. Volem entendre com funcionen aquests planetes que estan tan a prop al Sol. Però, sobretot, volem tornar a posar a prova a l'Einstein. Si fixem-nos, Einstein, a començaments del segle XX, va fer unes prediccions, que ja no són prediccions, són teories demostrades, com la relativitat, a on explicava certs moviments que té l'òrbita de Mercuri que amb la física que teníem no podíem explicar. Això s'ha comprovat que és així, però ara volem posar-hi un altre test més i fer passar una altra prova a l'Einstein, que ja n'ha superat moltes i totes les ha provat amb matrícula, diríem, que és, ara volem estudiar realment les pertorbacions que fa el Sol sobre Mercuri i volem veure que quadren el precís decimal amb el que la teoria de la relativitat d'Einstein prediu.
Asteroides. Vaig desgranant, perquè ens queden 9 minuts. És molt interessant tot plegat. Asteroides. Primer de tot, rapidíssimament, què és un asteroide?
Un asteroide és un cos que orbita el Sol, que està format bàsicament per roca, altres components volàtils i molta aigua. Vale? Són objectes que n'existeixen a milions en el sistema solar. Uns els tenim molt lluny, però els altres, i aquests són els que potser ens han de preocupar i interessar més, són els que orbiten molt a prop de la Terra. Fins i tot poden creuar.
Bàsicament perquè si xoquen ens en podem anar, dit finament, a prendre pel sac.
Sí, de fet això ha passat diverses vegades a la història de la Terra. És curiós perquè nosaltres ara, tu i jo, estem parlant aquí i els oients estan escoltant perquè fa 66 milions d'anys es van extingir els dinosaures, no ho oblidem. Si no, segurament els mamífers ho haguéssim tingut bastant malament per poder colonitzar aquest planeta. Sí que és veritat que els asteroides ens poden portar la mort, però també ens porten la vida. Ens han portat això, l'oportunitat pels mamífers. Ens han portat a l'aigua, a la Terra. Creiem que quan la Terra es va formar no tenia ni gota d'aigua, ni gota, i per tant, d'on ve tota aquesta aigua que tenim als oceans, la que tens dins el cos, la que jo tinc dins el cos? Podria ser ben bé que ens l'haguessin portat grans impactes d'aquests objectes que són molt rics, amb gel, amb aigua, i haguessin carregat d'aigua a la Terra. És impressionant.
El final de la humanitat arribarà per culpa del canvi climàtic?
No.
O per culpa d'un asteroide?
Sí, sí, claríssim, perdona. Pensava que anaves a preguntar per claríssim. No, no, ens hem de preocupar de nosaltres. És a dir, si esperem que algú ens vingui a salvar de nosaltres mateixos, podem...
No, el millor si m'has de dir, escolta, més que aquí 5 anys vindrà un asteroide que tots aquests plans que havies fet...
No ho tenim previst.
No ho tenim previst, eh? No. Està bé saber-ho perquè si no m'apuntaria a l'agenda.
No, molt més tanquí i tenim els efectes nostres de catastròfics que estem provocant en el clima i sobretot extingint. Uh-huh. Ens hem convertit en l'extingidor més fort que hi ha hagut a la natura.
Superllunes. En veiem sovint. Aquest 2018 com es presenta?
N'hem tingut una ara el dia 2, en tornarem a tenir una, la que serà la darrera del 2018, el dia 31. La propera lluna plena, que és a final d'aquest mes de gener, serà una superlluna.
Eclipsis?
Eclipsis en tindrem el 27 de juliol de lluna. Aquest any en tindrem visible des de Catalunya.
No es fa fosc de dia.
No. Veurem una lluna plena de nit que s'enfosquirà, la lluna no arriba a desaparèixer, però és molt xulo de veure. Jo convido els oients que tal com es vagi apropant la data del final de juliol es preparin, és molt fàcil de fotografiar, etc.
Si el que ens agrada és veure planetes, quines dates ens hem de marcar al calendari?
Mira, a partir de la primavera podrem començar a veure en el cel Júpiter d'una forma molt, molt evident, com una estrella, entre cometes, perquè no és una estrella, molt brillant en el cel. I amb uns prismàtics ja podrem veure els seus 4 principals satèl·lits. I a partir també de final de primavera a estiu tindrem a Saturn molt ben posicionat també en el cel.
Mm-hmm. De seguida vaig a les consultes dels oients, eh? Abans, però, clar, amb tot això que m'estàs explicant, tu que ets científic, que veus el cel, que te'l mires d'una altra manera, que... Costa més ser creient sent científic?
A veure, és una pregunta molt difícil. Me la fan molt a les conferències. Jo sempre dic que respecto totes les opinions, jo personalment no sóc creient. Jo l'explicació que li dono a les coses és, si nosaltres no podem explicar quelcom, no és senyal de que hi hagi alguna cosa esotèrica o de fe, sinó simplement que no podem explicar-ho i que potser ho podrem explicar científicament al cap d'uns anys. Els nostres avantpassats no podien explicar el que era un eclipsi de sol. Mm-hmm. Imagina't el que era un eclipsi de sol sense poder explicar què passava, es feia de nit. Avui sabem que això no té cap... vull dir que és un fenomen físic, astrofísic, normal.
Tens discussions amb col·legues científics que sí que són creients?
No, no n'he tingut de discussions. No, ens respectem moltíssim. No,
llavors, discussions ja... amables, vull dir.
No, no, ho sé, però saps allò de que quan es troben amics, segons què, la política no s'ha de tocar... Pues,
mira, això i li vaig preguntar al Carles Lejalde com teníem el país i em va fer un espits que em vaig deixar sec aquí. Anem als oients. Mira, l'Ignasi de Barcelona ens demana si realment l'estrella de Reis exactament què era.
No ho sabem. Podria, hi ha teories o hi ha hipòtesi, diríem, de que podria haver estat un cometa. De fet, som visitats freqüentment per cometes. Com sabeu, alguns d'ells ens deixen veure la seva cua de forma espectacular en el cel. No ho sabem exactament. Però podria haver estat, eh?
Marta Ferreres, d'Horta, què són els equinoxis?
Equinoxis ve d'una paraula que vol dir... nit d'igual durada. Això són els dos dies a l'any en què la nit dura igual que el dia. Per tant, això és el començament de la primavera i el començament de la tardor. El sol surt exactament per l'est i es pon exactament per l'oest. I la durada del dia és idèntica a la de la Lluna.
Pere Joan de Lleida, ràpidament, per què serveix trobar exoplanetes, planetes habitables fora del sistema solar, diu? Ho hem apuntat una mica.
Sí, però brutal, clar. Algun dia haurem de pensar què fem.
Podria ser una alternativa.
Sí,
podria ser una alternativa a la Terra.
Per exemple, o també respondre preguntes sobre nosaltres mateixos, no? Com vam arribar aquí, com la vida va florir aquí a la Terra. Podríem trobar aquestes respostes també en els exoplanetes.
Uh-huh. La Laura, a través de Twitter, Laura@27, ens pot explicar per què es pugui entendre per tothom què és la matèria fosca de l'univers?
Uau! La matèria fosca és una matèria que desconeixem de què està feta. Li hem posat el nom de fosca a manca d'algun nom més inventiu, simplement perquè no fa llum. Sabem que és 5-1 en proporció respecte a la matèria que ens forma a nosaltres i que forma les galàxies i que forma les estrelles, que es va formar en el Big Bang, i tot i ser 5-1, és a dir, ser la matèria més abundant que l'univers, no en tenim ni idea del que és, i l'estem buscant des de fa anys sota terra, en els acceleradors de partícules i també a l'espai.
La Mònica López de Barcelona, quan tindrem viatges turístics a la Lluna?
Pues mira, no ho sé, però l'Elon Musk, una altra vegada, en un anunci absolutament espectacular aquest any passat, 2017, es va comprometre que a final del 2018, és a dir, d'aquest any, enviarà dos turistes a la Lluna. Són dos multimilionaris.
I la Puri Barceló, acompanyada d'aquesta casa, ens traslladava, diu, la primera estació espacial xinesa, la Tiangong
1,
Mira, és que aquest senyor ho sap tot, tu. Farà una reentrada sense control a la Terra mitjans del mes de març. De què va això?
Això és una estació, la primera estació orbital xinesa, que vol dir orbital, vol dir que ha estat habitada, vull dir que han portat astronautes i tal, és una estació avui abandonada. Quan aquestes estacions s'abandonen, deixen de ser útils, a poc, per fregament, van entrant en òrbita de la Terra i arriba un moment que cauen. Aquesta, doncs, sembla que caurà, està fora de control total, a la Xina li va costar admetre-ho, finalment va admetre que estava fora de control i caurà. Això, a meitat d'any s'espera que entri i que caigui.
Tenim el Josep, que ens ha trucat al telèfon del directe, 320-7474. Ràpidament, Josep, què tal? Bon dia. No el tenim, el tenim escrit. Diu, corre per la xarxa una fotografia del Pedraforca amb una lluna immensa. Diu, són muntatges?
No, hauria de veure la fotografia. De fet, es deuen estar referint a la superlluna de fa uns pocs dies. N'hi ha molts, de muntatges,
sí,
en què exageren.
Sí, refereix a la superlluna, em diuen.
Sí, hauria de veure la fotografia per saber-ho. I hi ha molts muntatges en què realment els fotògrafs exageren la mida de la lluna. Però és espectacular, quan la lluna surt per l'horitzó comparada amb una muntanya o amb arbres o tal, és bastant espectacular la mida que es pot trobar. I no perquè fos una superlluna, perquè, de fet, la diferència de mida entre una superlluna i una lluna normal plena pràcticament no la podem percebre, eh? Però sí que les llunes plenes poden arribar a ser molt espectaculars a les fotografies.
Joan Anton, si haguessis de fer una pregunta als Reis d'Orient referent al cel, què els hi preguntaries?
Uau! La primera cosa que se m'ha acut preguntar és si realment es començaran a portar més consciència en aquest planeta de la protecció que li hauríem de donar a la natura, de l'enorme fortuna que tenim d'habitar el lloc que tenim, i aquesta consciència de que ens estem carregant Nosaltres mateixos ens estem convertint en el nostre pitjor enemic.
Convindria trobar aviat un exoplaneta, no?, viable, per més que retenir un pla B de vida.
Sí, però jo per mi el pla B és cuidar aquest que tenim. És molt més fàcil aquest que buscar un exoplaneta versió 2, diria, eh?
Joan Anton Català, ha estat un plaer, ha estat molt agradable.
El plaer és meu.
El Gerard López, que sou, crec que teniu una bona amistat, ens va insistir molt perquè no havíem compartit encara micròfon. Ha estat molt i molt interessant. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.